Estem amb David Casasses, professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyor Casasses, benvingut a Cugat.cat.
Hola, bona tarda, gràcies.
Primer de tot, ens podria explicar què és la renda bàsica universal?
La renda bàsica és una prestació monetària de caràcter individual, universal i incondicional. És a dir, la rep tothom pel mer fet de ser ciutadans de la comunitat de política de referència, al marge de qualsevol altre tipus de renda que puguem percebre, activitats que puguem dur a terme, etc, etc.
Per tant,
és la definició estricta, si vols ara entrem en detalls.
Per tant, els infants també la rebrien, aquesta renda bàsica, en el cas que s'apliqués?
Bé, hi ha models de moltes menes. Sí, la idea és que hi ha aquest lema de la cuna a la tomba, no? del bressol a la tomba. Això sí, en aquest sentit sí, tothom l'ha de percebre. Ara bé, també s'ha de dir que hi ha alguns models de finançament que estipulen que pels menors d'edat, doncs potser caldria establir una renda bàsica potser del 50%, però no sé, tot això depèn de contingències diverses. Però sí, la idea és que tothom, sense excepció, la pugui percebre, de la cuna a la tomba, que diuen en castellà.
Actualment es pot aplicar aquesta renda bàsica o a Catalunya o a Espanya?
Aquesta renda bàsica, com moltes altres coses, es pot aplicar si hi ha voluntat política. És a dir, aquesta renda bàsica, el que no hem d'entendre és que nosaltres comencem a generar diners i els anem ficant a l'economia i aquests diners surten que cauen del cel com el manà. No, aquests diners surten d'un sistema impositiu. Per tant, el que fa d'una arca comuna que s'ha anat omplint a partir d'uns recursos que provenen del sistema impositiu. Per tant, la renda bàsica va integrada al sistema impositiu. Per tant, tots la rebem, però n'hi ha uns que paguen més que els altres. Què vull dir amb tot això? Doncs que la renda bàsica, com qualsevol altra cosa que es vulgui introduir, qualsevol altra mesura de política pública, serà possible la mesura que hi hagi majories socials que empenyin cap a aquest tipus de mesures. Si tu em preguntes, home, amb els actuals governs neoliberals d'Europa és possible? Home, no, absolutament no. Això va totalment a contracorrent del que ells estan proposant. Ara bé, amb una sèrie d'institucions polítiques que entenguin que la gent ha de ser empoderada per poder decidir sobre les seves vides i, diguem, d'acord amb això, s'estableixen uns sistemes impositius que permeten no una pressió fiscal tremenda, però sí una certa l'articulació d'aquestes caixes comunes, home, i tant que sí que és possible. I a més hi ha estudis tècnics, que ja no en són pocs, sinó que en són uns quants, que demostren que sí, que això és factible, fins i tot a Catalunya, tot i que ja sabem que a més que a Catalunya hi ha un problema amb el tema de recursos, que a vegades no tornen tots els que surten, però bueno, en qualsevol cas, aquí també seria possible. El que passa és que hi ha d'haver voluntat política, òbviament.
Aquí és on anàvem ara. Hi ha els partits que governen actualment, que seria Convergència i Unió a Catalunya i el Partit Popular d'Espanya, afirmen que no hi ha diners per poder dur a terme tant la renda bàsica universal com la renda...
La renda garantida ciutadana.
Exacte, això. Sí. Què els hi contestaria aquesta gent?
Bueno, aquests senyors avui acaben de tancar, hi havia tres unitats, no sé si has vist les notícies avui, hi havia tres unitats a Catalunya d'extracció d'acords, per trasplantaments d'acords, i avui han decidit que només n'hi ha d'haver-hi una, no? Tècnicament ho argumenten a partir d'alguna estratègia, però hi ha molta gent que ja s'està queixant i dient, home, això és un delta baix perquè és possible que necessitem dos cors simultàniament, per tant no podem tenir una única unitat que es vagi desplaçant d'hospital en hospital. Per tant, què diria aquesta gent o què són capaços de fer aquesta gent? Home, aquesta gent és capaç de destruir-ho absolutament tot, és a dir, clar, no casa amb el programa d'aquesta gent, però és que res casa amb el programa d'aquesta gent, si tu m'apures. Si ho portem cap al final, privatitzem la universitat, privatitzem la sanitat, òbviament la renda garantida ciutadana, que no és el mateix que la renda bàsica, tampoc s'aplica, i òbviament ni de bon tros s'aplicaria una renda bàsica, que és quelcom molt més ambiciós encara. Per tant, no és possible, però és que molt poques coses passen a ser possibles. Preguntem als estudiants universitaris que no es poden matricular perquè resulta que les taxes són caríssimes. No? Per tant, sí, la cosa està magra, sempre i quan no hi hagi grans transformacions a nivell de moviments socials i de col·lectius polítics, com hi ha, com està havent-hi, ara hi ha hagut unes eleccions europees bastant interessants, i ens trobem amb gent que faci propostes agosarades i gent que, en aquest sentit, agosarades però realistes, i gent que en aquest sentit puguin concitar certes adhesions majoritàries. No?
Abans parlàvem que la renda bàsica és una renda que va de la cuna a la tomba. Hi hauria d'haver-hi algun llindar mínim o màxim per poder rebre aquest subsidi?
Per definició no, és a dir, la definició és que tot això tu ho reps amb indiferència de tot allò que tu estiguis percebent. Per tant, jo que sóc un pobre professor universitari ho rebo. Bé, no em queixo de ser un professor universitari, però tampoc no és que em forri. La gent que percep més recursos que jo també ho rep, i el senyor Botín també ho rep. Ara bé, I aquesta quantitat, aquesta renda bàsica és una quantitat, suposem, d'uns 700 euros, 650. Ara bé, el senyor Botín, a final d'any, paga molts més impostos, si és que els paga, que no dic que no els pagui, però si els paga, paga molts més impostos que 700 euros per 12. Per tant, la lògica és aquesta. Ha de ser incondicional per tenir el potencial emancipatori que la renda bàsica té, i això vol dir que ho ha de rebre tothom, però no vol dir que tothom guanyi. És a dir, ja, a partir de certs llindars de rendes, jo estic aportant molt més en el sistema impositiu que el que estic guanyant com a renda bàsica. No?
A la renda bàsica també s'haurien de poder beneficiar els immigrants que actualment no poden accedir a la sanitat pública universal?
Bé, això és un debat molt complex i molt llarg, és a dir, hi ha un mite sobre l'efecte crida, no? Quan tu introdueixes una mesura que és interessant, automàticament se suposa que han de venir els immigrants en massa. Bé, això no passa, i a més sabem que la immigració funciona d'altres formes, no? I no, la gent no emigra a la carta. Però en qualsevol cas és veritat que hi ha un debat muntat, i segurament és per això que hi ha alguns defensors de la renda bàsica que diuen, home, això està fet per ciutadans i residents, residents amb residència acreditada durant X temps, un any, dos anys, per evitar aquest tipus d'immigració a la carta que suposadament podria aparèixer. Però jo insisteixo que aquí hi ha un mite important sobre el tema aquest de la immigració. Per tant, jo seria molt inclusiu, és a dir, jo crec que tothom que està, no de pas, sinó que està vivint aquí, hauria de, la comunitat política de referència hauria de poder accedir a aquesta renda bàsica. I, òbviament, clar, la gent de la població immigrada, en tant que pugui acreditar que estan aquí tant com nosaltres, doncs sí, clar que ha de poder accedir a la renda bàsica, sí.
Algú podria pensar que aquesta renda bàsica seria pagar per la gent perquè no faci res i s'estigui a l'atur com ara mateix, els subsidis d'atur. Què contestaria aquesta gent? Per què diria que serveix la renda bàsica?
Bueno, això s'ha dit sempre, que hi ha hagut una proposta que ha afavorit els pobres, no? És curiós que quan hi ha propostes que afavoreixen els rics no surt la desi de la vagància, de la gandoleria. Quan és una cosa de pobre sempre va així. Quan es va suggerir el subsidi d'atur, com tu dius molt bé, ja fa dècades i dècades, el primer que es va dir va ser exactament el mateix. Alimentarem a dropos, a ganduls, etc. Bé, hem de dir diverses coses. Per una banda, estem parlant d'una renda bàsica. És a dir, bàsica vol dir que són 650 euros, són 700 euros, és a dir, equivalent al llindar de la pobresa, el salari mínim interprofessional, etc. Òbviament, això et permet sobreviure, però només sobreviure. Per tant, si tu vols unes pautes de consum mínimes, tu has de treballar remuneradament d'altres formes. A més, també hem de tenir en compte que nosaltres associem treball a treball remunerat. Hi ha molts tipus de treball. Jo, per exemple, estic aquí avui fent una xerrada, bueno, no sé si em pagaran o no em pagaran, però puc assumir que no i he vingut amb molt de gust. Ara no em vull posar aquí com a exemple de la santedat, no? però tots plegats, i estic segur que tu també, fem feines no remunerades que ens agrada molt fer i que molt sovint no podem fer tampoc perquè hem d'agafar-nos el ferro roent del treball remunerat que se'ns imposa, no? Bueno, quan se'ns ofereix, perquè a vegades no se'ns ofereix, no? Per tant, hi ha treball voluntari que la gent desitja fer i sabem que, per exemple, la gent que es jubila anticipadament, i què passa, que es torna boja o què? Perquè resulta que hi ha molts jubilats anticipats, aquests, o anticipades, que es posen a treballar remuneradament o no remuneradament, tasques de cura, tasques de voluntariat, etc. Què passa? Un altre exemple, els rics. Els rics podrien viure sense treballar, molts d'ells ho fan, però moltíssims treballen. Potser estaria bé que no ho fessin, però ho fan, treballen. No, estic segur que està molt bé que ho facin. Bé, hi ha molts exemples, la gent que fa hores extres, no? Hi ha molts exemples que ens mostren que això del treball definit en un sentit ampli, que inclou treball remunerat, treball voluntari, treball domèstic, etc., és quelcom que ens agrada fer i que necessitem fer, i que això amb una renda de 650 euros o 700 no queda liquidat, diguem això. Al contrari, tot això ens facilitaria que tu i jo ara ens posem d'acord per tirar endavant un projecte que voldríem que ens engresca molt, que voldríem tirar endavant i que no podem perquè hem de buscar una feina que no sabem si tenim, no? Si precisament jo crec que se li hauria de girar completament la volta, s'hauria de donar la volta completament en aquest argument del supòsit de la vagància, no?
Per tant, la renda bàsica no acabaria amb el treball més aviat normal, però sí que podria acabar amb altres treballs menys remunerats, com serien els minijobs o treballs molt precaris.
Home, una de les coses que es diu sovint, sí, estic totalment d'acord amb el que dius, és que una renda bàsica el que faria és dotar de poder de negociació a la gent treballadora per poder dir que no a segons quin tipus d'ofertes, i dic ofertes amb totes les cometes del món, que se'ns fan en els mercats de treball. Baixi vostè a la mina o faci segons què, per una misèria, home, doncs potser miner 1. Què vol dir que s'hi nega? Que se'n va al sofà de casa seva a menjar crispetes veient pel·lícules? No, que m'hi nego vol dir que vostè, no sé, que m'imagino altres formes de vida, o que vostè em paga més diners, més quartos, més, un salari més alt, per fer aquest tipus de feines. Per tant, sí, sí, una de les possibilitats seria que ens neguéssim a fer segons què, a no ser que se'ns pagués bastant més, és a dir, un increment dels salaris de les tasques més, menys, menys agradables. I no ho sé si ser miner és una de les tasques més desagradables, no? És un exemple que, com tots, són a vegades perillosos, no?
I ja per últim, el 2013 es va votar al Parlament una ILP proposada per diferents entitats que demanaven això que estàvem explicant abans, una renda garantida a la ciutadania que rondava dels 664 euros. Quina és la diferència bàsica entre la renda garantida a la ciutadania i la renda bàsica universal?
Sí, nosaltres els defensors de la renda bàsica hem estat donant suport i seguirem donant suport a la renda garantida ciutadana perquè ens sembla que és un avanç molt important respecte al que tenim ara. Ara bé, no és el mateix, com tu dius molt bé. És un avanç respecte al que tenim ara perquè el que tenim ara són els PIRMIs, les rendes mínimes d'inserció, que se't dona quan tu pots demostrar que ets pobre de solemnitat i a més has de realitzar una sèrie de tasques d'inserció sociolaboral que generalment tendeixen a fracassar i que són altament estigmatitzadores, i en una situació d'emergència social com l'actual és important que es digui, i aquesta és la definició de la renda garantida ciutadana, que tothom que percebi per sota dels 664 euros se'ls ha de donar els diners suficients per poder arribar a aquest llindar de 664 euros. Si d'un cobres 663, se't dona un euro. Si tu no cobres res, se't donen 664 euros. Ara, fixa't que això no és la definició que hem fet de renda bàsica. La renda bàsica és universal, incondicional i individual, no? És a dir, jo rebo els 660 o 700 o 650 euros al marge de qualsevol condició i si jo, per exemple, aconsegueixo una feina remunerada, no perdo la percepció, la dotació aquesta. En canvi, amb una renda garantida ciutadana, sí, és a dir, ens trobem amb el famós problema de la trampa de l'atur, no? És a dir, aquesta situació en la qual, si jo obtinc una feina remunerada, perdo, en aquest cas, la renda garantida ciutadana. A nosaltres ens sembla que això és un avenç importantíssim respecte al que tenim ara, perquè relaxa les condicionalitats actuals, però segueix presentant problemes perquè, per exemple, ens situa davant de problemes de trampa de la pobresa, de trampa de l'atur. La renda bàsica no, com que és incondicional, no és un sostre, sinó que és una base a partir de la qual comencem a acumular altres recursos. No? I si n'acumulem molts, com el senyor Botín i com moltes altres persones, doncs ja pagarem impostos. No? Però no hi ha aquest sostre que sí que hi és en esquemes com el de la renda garantida ciutadana. No? Així i tot, insisteixo, nosaltres ho hem recolzat i ho seguirem recolzant perquè ens sembla que és una iniciativa que va en la línia de la renda bàsica. No?
Doncs, senyor Casasses, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres i quan vulgueu.